Mónica.
Notícies en xarxa, edició migdia.
Ningú es prengui res en aquesta epidèmia, ni ara, ni abans, ni mai, com a càstig de ningú. Simplement tenim una epidèmia no volguda per ningú, que ens està impactant al nostre país, com també a nivell mundial. L'epidèmia va, com diu el doctor Gimón moltes vegades, doncs de mobilitat i d'interacció social, i això val per tots els plans que personalment les persones estiguin fent de cara a Nadal o no Nadal.
És la consellera de Salut, Alba Vergés, anunciant mesures impopulars les properes hores per contenir l'augment imparable de la Covid-19 a Catalunya. La velocitat de contagi continua disparada i se situa en l'1,34, mentre que el risc de rebrot s'acosta a poc als 300 punts i ja és de 274. Per tot plegat, es preveu que les properes hores el Procicat es reuneixi per frenar la desescalada i molt probablement endurir el pla de Nadal. De moment, la reunió s'ha ajornat i la consellera demana una mica més de temps per concretar les mesures. Això sí, l'avís és clar, seran dures. De seguida en parlem, abans repassem altres titulars destacats d'aquest dimecres 17 de desembre de 2020. Els països de la Unió Europea començaran la vacunació de la Covid-19 d'aquí a 10 dies, el 27 de desembre. Maite Polo.
Ho ha confirmat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. La decisió està pendent de l'Agència Europea del Medicament, que té previst donar llum verda a la vacuna de Pfizer dilluns vinent.
El Tribunal Superior de Justícia fixa un mínim del 25% de classes en castellà a Catalunya.
El Tribunal considera que l'ús actual és residual. Educació anuncia que recorrerà la sentència, que no serà d'aplicació, però, quan entri en vigor la nova llei d'educació.
El ple del Congrés aprovarà aquesta tarda la llei d'eutanàsia en un ple extraordinari.
El text té el suport de tots els grups, excepte el Partit Popular i Vox. Les associacions de mort digna el qualifiquen de gran pas endavant, ja que permetrà demanar la mort assistida tant a hospitals com a casa.
El 30% de les carreteres de Catalunya mantenen un risc alt o molt alt de patir un accident greu o fins i tot mortal.
Ho confirma un estudi del RAC, segons el qual Lleida és la demarcació que acumula més vies perilloses i Tarragona la que menys. La carretera més perillosa de Catalunya és la de la Rabassada de Barcelona.
I en esports, el Girona visita avui el camp de la Gimnàstica Segoviana a la Copa del Rei de Futbol.
Serà l'estrena dels gironins a la competició en un partit que començarà a les 6 de la tarda. Ahir el Centre d'Esports Sabadell, l'Espanyol i el Cornellà van passar ronda, mentre que van quedar eliminats el Terrassa, l'Hospitalet i el Lleida Esportiu i el Llagostera.
Fem un cop d'ull també al temps que ens espera a les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Esther Batalla, bon dia.
Hola, bon dia. Durant les properes hores parlarem de l'augment de la nuvolositat. De fet, ja tenim núvols baixos tapant en ser la bona part del litoral prelitoral, especialment al litoral i prelitoral nord i central, però de mica en mica aniran arribant no només a la resta del litoral i prelitoral, sinó també a punts de l'interior. De fet, cap al final del dia d'avui i també durant la jornada de demà divendres estarà el cel tapat pràcticament arreu per aquests núvols baixos. I a més aniran circulant bandes de núvols alts i mitjans d'oest a est. Aquests seran menys importants, però si bé els núvols baixos doncs arribaran arreu, tret de les cotes altes del Pirineu i del vessant nord de la Vall d'Aran, sí que quedarà el cel doncs mig tapat per aquests altres núvols mitjans i alts en aquest sector. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Gràcies, Esther Batalla. Bon dia. El control de seu José Manuel Gálvez, a la redacció Maite Polo i coordinant Marta Mañé. Us parla Marta Pardell. Passen 4 minuts a les 2.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
A Catalunya. La velocitat de contagi es dispara 12 centèsimes més i se situa en l'1,34. Això vol dir que 100 malalts contagien almenys 134 persones.
També augmenta significativament el risc de rebrot, que en 24 hores puja 29 punts i ja és de 274. Salut declara 2.146 nous casos des d'ahir i 30 morts. Als hospitals la pressió comença a augmentar amb 56 nous ingressats. Hi ha un total de 1.532, dels quals 345 són a les UCIs, els mateixos que ahir.
Davant d'aquestes xifres, la marxa enrere de la desescalada sembla imminent, malgrat que s'ha ajornat la reunió del Procicat que ha d'aprovar les noves mesures. Això sí, la consellera de Salut, Alba Vergés, avisa que aquestes restriccions seran impopulars a les portes de Nadal i demana que ningú s'ho prengui com un càstig. Tant la consellera com el vicepresident, Pere Aragonès, han demanat responsabilitat a la ciutadania.
Vergés ha insistit que, siguin quines siguin les mesures, cal reduir al màxim la interacció social de cara al Nadal. Això sí, hi haurà noves restriccions. Afectaran el Nadal i seran impopulars. Per això la consellera de Salut ha demanat que no es considerin un càstig.
Ningú es prengui res en aquesta epidèmia, ni ara, ni abans, ni mai, com a càstig de ningú. Simplement tenim una epidèmia no volguda per ningú, que ens està impactant al nostre país com també a nivell mundial. L'epidèmia va, com diu el doctor Gimón moltes vegades, doncs de mobilitat i d'interacció social, i això val per tots els plans que personalment les persones estiguin fent de cara a Nadal o no Nadal.
Per la seva banda, el vicepresident Aragonès ha fet una crida a la responsabilitat individual i col·lectiva davant del risc que representen enguany les trobades nadalenques.
Hem de posar la feina fàcil a aquells que la seva feina és salvar les nostres vides. I per tant, en aquests moments tan complicats i tan complexos de pandèmia, més responsabilitat individual i col·lectiva que mai.
Ni el vicepresident ni la consellera han concretat quan s'anunciaran les noves restriccions, tot i que afirmen que serà el més aviat possible, sobretot donat que demà entrarà en marxa el confinament comarcal si no hi ha contraordre.
Doncs en relació amb aquestes més que probables restriccions de cara al Nadal, els experts demanen ajornar les trobades familiars fins l'any que ve, quan ja s'hagi començat la vacunació.
En declaracions a la xarxa, Xavier Carol, que és professor del CSIC i Premi Nacional d'Investigació, recomana no reunir-se aquest Nadal amb altres grups de convivència.
Estem al Nadal ara i a vegades ens dona la necessitat perentòria de reunir-nos en la família, ens ho dona, és una visió comercial, perquè jo igual vull als meus pares el dia 25 de desembre que el dia 24 de febrer. Igual. Llavors n'hi ha que aplicar el seny i dir, bueno, pues, si ens podem reunir d'aquí un temps quan tinguem la vacuna i fem el mateix que fem ara, fem-ho després, no?
D'altra banda, Carol ha explicat que un estudi de Harvard demostra que on hi ha més contaminació, la mortalitat de gent infectada per qualsevol virus és major.
I davant d'aquest panorama, una bona notícia. Els països de la Unió Europea començaran la vacunació de la Covid-19 d'aquí a 10 dies, el 27 de desembre.
Ho ha confirmat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. La decisió, però, està pendent de l'Agència Europea del Medicament, que preveu donar llum verda a la vacuna de Pfizer dilluns vinent. La distribució es faria el 26 de desembre.
Per cert, que el president del govern, Pedro Sánchez, ha suspès tota la seva activitat i s'ha confinat 10 dies arran del positiu per Covid-19 del president francès, Emmanuel Macron.
Així és, l'Elisi ha confirmat el positiu aquest matí i poques hores després la Moncloa ha anunciat el confinament de Pedro Sánchez, que va tenir dilluns un dinar de treball amb el president francès.
A les escoles, mentrestant, es disparen els confinaments. A les últimes 24 hores han augmentat en més de 100 els grups bombolla en quarantena, ja són 753. Això afecta gairebé 19.000 persones a només 4 dies per la fi del primer trimestre. Avui n'ha parlat a Ràdio Ciutat de Tarragona el conseller d'Educació, Josep Bargalló, qui també ha admès les carències en material tecnològic que pateixen molts d'aquests alumnes confinats. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez Got.
Quan està a punt d'acabar el primer trimestre escolar, encara hi ha alumnes que no tenen material tecnològic per seguir les classes a distància quan estan confinats. El conseller d'Educació de la Generalitat de Catalunya, Josep Bargalló, ha explicat que n'han comprat 325.000 ordinadors per als alumnes i 72.000 per als professors, a més de 95.000 punts de connexió. A hores d'ara assegura que ja han repartit 45.000 connectivitats i tothom qui ho ha demanat en té, però que d'ordinadors només n'han arribat 20.000 i ja els han començat a repartir.
Estan arribant avions des de la Xina carregats només amb aquests ordinadors i quan ens arriben els hem de formatejar i els repartim. Va lent, va molt lent perquè els vam comprar a l'agost.
Pel que fa al primer trimestre escolar, el conseller diu que ha funcionat bé i ha explicat que han decidit començar l'11 de gener perquè s'estalvien les incidències que es faran al voltant de Cap d'Any i Reis. A més, el cribatge intensiu entre els professionals docents i alumnes es farà concentrat en 3 setmanes.
Doncs justament la comunitat educativa troba encertada la decisió d'Educació d'allargar un dia més les vacances de Nadal i fer cribratges al personal educatiu. Això sí, les famílies retreuen que un cop més no es tingui en compte la conciliació. Avui n'han parlat a la xarxa, és una crònica d'Helena Puigdueta.
Assenyada. Així qualifica el sindicat USTEC la decisió d'Educació d'ajornar uns quants dies la tornada a les aules després de festes. La prioritat, diuen, ha de ser la seguretat de tota la comunitat educativa. Altra cosa és la conciliació familiar, extrem que retreuen els pares. Belén Tascón és la portaveu de la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya.
Iniciar un divendres, doncs, tampoc és el millor dia, no?, per iniciar un curs, no? Doncs, bueno, comencem dilluns, no ens sembla malament, tot i que, evidentment, sempre està el tema de la conciliació.
Tascón aplaudeix, en canvi, la previsió de fer 170.000 proves PCR als docents i personal que treballi o entri a qualsevol centre escolar. Uns mestres i professors, però, que no es refien de la paraula del conseller Bargalló, perquè la mateixa promesa ja es va fer al setembre i no es va complir. Xavier Díez és portaveu d'USTEC.
El problema de tot plegat és que no ens acabem de refiar, perquè aquestes proves PCR les van demanar i ens les van prometre abans de començar el curs en els primers dies de setembre. I en el seu moment no ens van fer cas.
Des del sindicat estan convençuts que Bargalló va fer l'anunci de les PCR per compensar possibles crítiques al canvi de calendari.
Notícies en xarxa.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sentencia que les classes s'han de fer com a mínim en un 25% en castellà. S'ha pronunciat avui en resposta a un recurs que va presentar el 2015 el govern del Partit Popular i la Generalitat ja ha anunciat que hi recorrerà.
El tribunal considera que l'ús actual del castellà a les escoles catalanes és residual, almenys en una part significativa de centres i grups docents, i obliga la Generalitat a adoptar les mesures pertinents, diu, per garantir que tots els alumnes rebin de manera efectiva i immediata un ensenyament que utilitzi de manera vehicular les dues llengües oficials. És a dir, que s'imparteixi una altra matèria troncal en castellà, a més de la llengua castellana. Portaveus del Departament d'Educació ja han assegurat avui que presentaran un recurs de cassació al Tribunal Suprem contra aquesta sentència, que per tant no és ferma.
El ple del Congrés debatrà i votarà aquesta tarda el dictamen de la llei d'eutanàsia. Ho farà en un ple extraordinari que previsiblement aprovarà definitivament la norma amb el vot a favor de totes les formacions tret del PP i de Vox.
La llei estableix un procediment a través del qual el pacient pot demanar que se li apliqui la mort assistida tant en centres hospitalaris com a casa. En declaracions a la xarxa, la vicepresidenta i portaveu de l'Associació Dret a Morir Dignament a Catalunya, Isabel Alonso, ha qualificat la llei de gran pas endavant, tot i que amb alguna crítica.
És un gran pas endavant i perquè és una molt bona llei, perquè donarà resposta a moltes persones que el seu patiment els porta a unes situacions de vida que ja no consideren dignes, que és viure només el patiment i un final de vida que no volen viure així. Està clar que té un aspecte, que és una comissió d'avaluació i garanties prèvia al consentiment, que aquesta comissió per nosaltres s'obre.
D'acord amb el text, el procediment el podran demanar aquells que pateixin una malaltia greu, crònica, invalidant o incurable en situacions associades a un patiment físic o psíquic constant intolerable i quan a més existeixi la seguretat o una gran probabilitat que no hi ha capacitat de cura o de millora.
Atenció ara a aquesta dada, les dones ocupen el 24% de llocs directius del sector públic de la Generalitat i el 30% dels òrgans de govern a les entitats públiques adscrites. Ho recull un estudi de l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç, on s'alerta de l'existència de més precarietat laboral i d'una bretxa salarial, atenció, superior al 9%. Uns resultats que volen traslladar tots els partits polítics abans de les eleccions. Montse Hidalgo, bon dia, amb quin objectiu?
Bon dia. Amb l'objectiu d'alertar sobre la realitat i fer complir la llei d'igualtat, l'estudi revela que la paritat gairebé s'aconsegueix en el govern de la Generalitat amb un 48% de dones, però quan s'obre a prop de 300 entitats públiques hi ha un dèficit de presència de dones, que per cert són 2/3 del personal. Unes dades que, segons la directora de l'estudi, Carme Poveda, no són un bon exemple.
És el 24%. En el sector privat, la paritat és el 31%. És a dir, estem pitjor en les empreses del sector públic que fins i tot en el sector privat.
Territori i empresa són les àrees amb menys presència femenina i només a les entitats que depenen de treball, justícia i cultura les xifres s'acosten al 50%. L'Observatori vol pactar amb els partits que la llei sobre professionalització de la direcció pública, que promou els mèrits i no els criteris polítics, incorpori la perspectiva de gènere.
Gràcies, Montse. I a l'Audiència Nacional, nova jornada del judici pels atemptats de Cambrils i Barcelona el 2017. Entre les declaracions més destacades, avui la dels pèrits que han analitzat el telèfon mòbil de Drissu Kabir, un dels acusats. Marta Patricio, bon dia.
Bon dia. Els perits han explicat davant la sala que en el telèfon mòbil de Drissu Kabir, que va ser requisat en el moment de la seva detenció, s'hi han trobat diferents proves, des de dues imatges de caràcter bèl·lic fins a àudios on es recitaven sures, que són capítols del Corán, o cerques a internet sobre el Daesh i l'estat islàmic. Durant l'explicació dels perits, l'acusat s'ha mostrat molest. Recordem que Drissu Kabir consta com la persona que hauria llogat la furgoneta de l'atac de Barcelona. Ell sempre s'ha desvinculat dels fets i s'ha declarat com a una persona no religiosa i que no coneixia els plans del seu germà i dels altres. Escoltem els pèrits.
Se localizaron dos audios relacionados con el Corán. En un grupo de 190 audios fueron localizados 38 audios que serían partes de... son recitaciones de partes del Corán. Entre ellos hay un grupo de escritos en los que podrían hacer algún tipo de referencia a la yihad o al martirio.
Els perits també han trobat sospitós que es van borrar diferents converses de WhatsApp i que s'instal·lés i desinstal·lés fins a 3 vegades l'aplicació. Pels perits, tot plegat formaria part de mesures de seguretat que hauria pres l'acusat.
Passa un minut d'un quart de 3, és moment de fer un cop d'ull a les principals notícies que us estem explicant. Es dispara la velocitat de contagi i el risc de rebrot de la Covid-19 a Catalunya.
Amb l'R1,34 i el risc de rebrot en 274 punts, el govern anuncia mesures impopulars les properes hores i demana que no es prenguin com un càstig a les portes de Nadal.
Els països de la Unió Europea començaran la vacunació de la Covid-19 d'aquí a 10 dies, el 27 de desembre.
Ho ha confirmat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. Tot i això, la decisió està pendent de l'Agència Europea del Medicament, que preveu donar llum verda a la vacuna de Pfizer dilluns vinent.
I el Tribunal Superior de Justícia fixa un mínim del 25% de classes en castellà a Catalunya.
El Tribunal considera que l'ús actual és residual. Educació anuncia que recorrerà aquesta sentència, que no serà d'aplicació, però, quan entri en vigor la nova llei d'educació.
A CaixaBank, més de 5 milions d'il·lusions ja tenen un sí. Sí a estrenar televisor, sí a posar en marxa aquell projecte, sí a comprar aquell regal i pagar-lo a poc. Perquè a CaixaBank, estar amb tu és dir sí a les teves il·lusions. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank. Escoltar, parlar, fer.
A Catalunya, el 30% de les famílies no tindrà una llar digna on celebrar aquestes festes. I més de 280.000 persones ni tan sols podran menjar el dia de Nadal. Cada gest compta. Fes un donatiu a caritascatalunya.cat i fes que Nadal arribi a totes les llars. Bon Nadal, però per a tothom.
El coronavirus afecta a tots els grups d'edat. La investigació és fonamental per trobar els tractaments per curar la malaltia i les vacunes per prevenir-la. Aquesta pandèmia toca a tothom. Les ràdios i les televisions locals amb la Marató.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
Us ho dèiem en titulars, el 30% de les carreteres de Catalunya manté un risc alt o molt alt de patir un accident greu o mortal, segons un estudi del RAC. Lleida és la demarcació que acumula més vies perilloses i Tarragona la que menys. Tot i això, la carretera amb més risc la trobem a Barcelona. Es tracta de la Rabassada. Jordi Casino, bon dia. Què més podem explicar d'aquest estudi?
L'estudi ha analitzat la meitat del total de la xarxa viària catalana, però que acumula el 92% de la mobilitat per carretera. Del total de 6.300 quilòmetres estudiats, a prop de 2.000 presenten un risc alt o molt alt de patir un accident greu o mortal. Per vies, les més perilloses són la Rabassada, la C-37 al Cuber, la G-673 entre Caldes i Llagostera i la Nacional 152 entre Alp i França. I els trams més conflictius, el de Barcelona-Cerdanyola de la C-58, l'enllaç entre la 2 i la P2 i el Nus de la Trinitat. Per contra, el tram Llagostera-Platja d'Aro de la C-65 i la C-31 destaca per ser el més segur, sense cap mort, en 3 anys. Josep Mateu és el president del RAC.
Els accidents de trànsit només baixaran si millorem com a conductors, si millorem els vehicles, si millorem les infraestructures, i avui dia tenim una peça important també, que és la tecnologia. la tecnologia està ajudant molt els vehicles i per tant les infraestructures hauran de millorar també en tecnologia.
L'estudi també constata que en 4 de cada 10 accidents amb morts o ferits greus dels últims 3 anys hi ha estat involucrada com a mínim una moto o un ciclomotor, una proporció molt elevada atès que aquests vehicles només en representen al voltant del 5% de la mobilitat global que hi ha en carretera a Catalunya.
Doncs no deixem la mobilitat perquè Renfe adverteix que avui i demà es poden produir retards i cancel·lacions de trens a Rodalies. La raó és una manca puntual de maquinistes a causa sobretot de la Covid-19.
Segons la companyia, les baixes relacionades amb la pandèmia els obliguen a suprimir alguns trens de Rodalies. Es tracta sobretot de treballadors que han de fer quarantena per contacte amb algun positiu. Renfe també assegura que preveu incorporar un centenar de nous maquinistes, però que els impediments que comporta la pandèmia n'està ajornant la formació.
Notícies en xarxa.
Darrer ple avui de l'any a la Diputació de Barcelona, una sessió que ha servit per aprovar la convocatòria d'ajudes de més d'11 milions d'euros en matèria de cultura per als ajuntaments. També s'ha donat llum verda al conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona fins al 2023. La recent declaració, a més de la presidenta Núria Marín, en la investigació del cas del Consell Esportiu de l'Hospitalet, ha centrat el debat polític. Diana Bermejo, bon dia.
Bon dia. El grup d'Esquerra Republicana ha aprofitat el torn de precs per demanar la dimissió de la presidenta Núria Marín arran de la seva declaració davant l'UDEF en el marc del cas de presumptes irregularitats en la gestió del Consell Esportiu de l'Hospitalet. El portaveu del grup ha dit que la institució no es mereix estar al centre del focus mediàtic. Escoltem Dionís Guiteres.
Demanem la dimissió i, si més no, que reflexioni, perquè ni vostè, ni cap de nosaltres, ni la institució en general es mereix que siguem en aquesta situació.
La presidenta de la Diputació, Núria Marín, ha volgut deixar clar que la corporació no té cap relació amb aquesta investigació i que continuarà donant totes les explicacions que se li demanin.
He demanat jo mateixa doncs, fer-ho davant de seu judicial. Ho he fet amb totes les preguntes que se m'han formulat per part dels portaveus d'aquesta institució i, per tant, doncs, crec que hem fet tot el que és necessari.
El ple ha informat també de l'aprovació per part de la Junta de Govern d'un pla de reactivació de l'ocupació als municipis dotat amb 12 milions d'euros per a formació i contractació directa d'aturats.
A Lleida, el ple de la Diputació ha donat llum verda als pressupostos per l'any vinent amb el suport dels dos grups de govern, Esquerra i Junts per Catalunya, i també del PSC i Unitat d'Aran. En Comú Podem ha optat per l'abstenció i Ciutadans hi ha votat en contra. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
Els comptes ascendeixen a 137 milions d'euros, un 2,55% més que els del 2020, i preveuen més de 14 milions per pal·liar els efectes socioeconòmics de la Covid. Aquests estan distribuïts en diferents partides, com ara dos fons de contingència dotats amb 2,1 milions per fer front a situacions d'emergència que hagin de cobrir els ens locals i els centres sanitaris de la demarcació. A més, aquests s'incrementaran amb els romanents de tresoreria de l'actual exercici, tal com explicava el president de la Diputació, Joan Talarn.
Aquest pressupost compta amb el compromís polític de mobilitzar també, a més d'aquests diners, els romanents de tresoreria quan determinem exactament en liquidar el pressupost de l'any 2020, que serà el moment en què podrem ampliar les partides i especialment atendre tot allò que és més important ara mateix.
Els comptes inclouen prop de 50 milions d'euros que es destinaran a ajudes i recursos per ajuntaments i consells comarcals, 10 milions a entitats arreu del territori i 25 a inversió, dels quals 10 corresponen al desplegament de fibra òptica. També es preveuen prop de 25 milions per a despeses de personal de l'ENS i prop de 6 milions i mig d'amortitzacions.
I en clau cultural avui ens fixem en la nova temporada de l'Auditori de Girona, que celebra el 15è aniversari. Ho fa amb noms destacats com els Manel o Maria Arnal i Marcel Bagés. Girona FM, Andrea López.
L'Auditori de Girona presenta una trentena de propostes presencials entre els mesos de gener i juny del 2021, 18 de programació clàssica, 13 de moderna i 2 espectacles familiars. Ho fa combinant grans noms internacionals com Valery Gergiev, artistes locals i nacionals com la Gi Orquestra o els Manel i també artistes emergents com la cantant empordanesa Joina. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Girona, Quim Ayats, exposa que 13 d'aquestes propostes són reprogramacions.
13 d'aquests són propostes que, per les restriccions decretades per l'Autodit, s'havien d'haver fet i que, malgrat les dificultats, les tornem a reprogramar.
Pel que fa a clàssiques, podrà gaudir, d'entre d'altres, de Marc Minjowski, al capdavant de l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, la pianista Marta Argerich o Ivo Pogorelic.
I arribats a aquest punt, fem un cop d'ull als esports. Connectem amb el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, parlem de futbol perquè el Girona visita avui el camp de la Gimnàstica Segoviana en la primera eliminatòria de la Copa del Rei, un partit que servirà a Francisco, l'entrenador del Girona, per refrescar l'equip, per fer canvis. Ahir, el Centre d'Esport Sabadell, l'Espanyol i el Cornellà van passar ronda, mentre que van quedar eliminats el Terrassa davant del València, l'Hospitalet, el Lleida Esportiu i el Llagostera. I avui s'ha fet el sorteig de la Supercopa d'Espanya de futbol i el Barça jugarà davant la Reial Societat el dia 13 de gener a Córdoba. L'altra semifinal enfrontarà el Real Madrid i l'Atlètic Club de Bilbao. La final es jugarà a la Cartuja de Sevilla el 17 de gener, mentre que la Supercopa femenina ha quedat aparellat el Barça amb l'Atlètic de Madrid, una semifinal que jugarà a Almeria el dia 13 de gener. L'altra semifinal posarà cara a cara al Llevant i al Logroño. I el partit entre el Sants i l'Horta previst per aquest diumenge s'ajorna per un positiu de Covid al club santenc. I en bàsquet, el Joventut de Badalona juga avui a la pista d'Obradoiro. Des de Ràdio Ciutat de Badalona ens ho explica Laia Martínez.
L'equip gallec és un rival molt perillós, tot i que arriba a la cita després d'encadenar 6 derrotes consecutives. El tècnic Carles Duran avisa del nivell de joc del rival d'avui.
Bueno, espero jugar un partit difícil. Sempre quan jugues contra un equip del Moncho sempre és molt difícil, perquè els seus equips juguen molt bé i plantegen molt bé les coses. Sí que crec que hem de tornar a recuperar-nos nosaltres, estar pendent de fer bé les coses nosaltres. Soc molt pesat amb això. Pues, per exemple, el control del rebot, que l'últim partit de Lliga CB ens va costar el partit, no? Ser capaços de passar-nos una miqueta millor la pilota, que últimament ens està costant, quan juguen molt de físic, i sobretot, doncs, quan vas a Santiago, doncs, ser capaços de defensar molt bé la línia de 3.
L'Obradoiro compta en la seva plantilla amb el pivot de 2 metres i 18 centímetres Virutis, el millor jugador fins ara de l'ACB i que tindrà un duel interessant amb Ante Tomic. A les files gallegues també hi ha el veterà Albert Oliver, que té 42 anys i que s'ha erigit com un dels motors de l'equip. Els verdinegres no recuperen a Sean Dawson, que va ser baixa en el partit contra l'Unix Kazan per molèsties físiques i finalment s'ha quedat a Badalona.
I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'enfronta al Brescia Italia en el darrer partit de la Champions aquesta tarda a partir de les 7. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a 2:45. Fem ara una petita pausa i tornem de seguida. Fins ara.
La xarxa de comunicació local.
El 19 i 20 de desembre, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya dedicarà dos concerts especials a la Marató. A l'Auditori trobaràs punts per fer el teu donatiu.
Celebra el Nadal amb l'OBC, el director Lionel Branguier i les músiques de Mendelssohn i Brahms.
Compra les teves entrades al preu únic de 25 euros a auditori.cat i segueix el concert online a auditoridigital.cat.
Continguts en xarxa. El Pou.
Fa mesos vam parlar del projecte Gaia, que el que havia fet era un mapa de la Via Làctea per saber com es movien, com eren les estrelles que en formen part. La investigadora que va venir llavors, la Carme Jordi, ens va dir que aviat hi hauria els primers resultats d'aquest primer mapa, i avui hem convidat a una de les investigadores que ha tret els primers resultats, almenys aquí a la Universitat de Barcelona, a partir d'aquest projecte. És la Teresa Antoja. Moltes gràcies per venir.
Hola, hola.
En primer lloc, què és el que heu trobat? És a dir, el titular és Gaia detecta una sacsejada de la Via Làctea, però això què és exactament?
Exactament. Hem descobert que la nostra galàxia farà uns 500 milions d'anys va sofrir un impacte. Un impacte, no ens referim a un xoc, sinó un impacte gravitatori, d'acord? I bé, el que sembla la hipòtesi principal és que segurament ha estat una galàxia d'aquestes que estan orbitant al voltant de la nostra, la galàxia de Sagitari, que es deuria acostar molt a la nostra galàxia provocant aquest impacte, unes forces extres a sobre les estrelles que fan doncs, que es pertorbessin les òrbites de les estrelles de la nostra galàxia. Això ho hem vist perquè bé, nosaltres hem pogut mesurar les velocitats de totes les estrelles que estan al voltant del Sol amb aquestes noves dades del satèl·lit de Gaia, i aquestes velocitats, en vez de mostrar doncs, que les estrelles estan girant al voltant del centre com nosaltres esperaríem en una galàxia normal, doncs el que veiem és que segueixen unes òrbites especials encara avui dia, no? I hem pogut, doncs, a través de models i comparant el que observem amb els models, hem pogut veure que aquestes òrbites encara tenen com seqüeles d'un impacte que va passar en el passat, no? I hem calculat que aproximadament doncs, va ser això fa uns 500 milions d'anys.
La xarxa de comunicació local.
Future holds, but I'll fight forever to keep you close. I'll prove to you I'll never be a heartache. Cause you're the best, you deserve the best. Rule this world like Michelle and Bud Rock. Be my girl, we'll end up on top. Take that chance on love, yeah, yeah, yeah. I can't predict what the future holds, but I'll fight forever to keep you close, yeah. Show I'm falling, I'm falling, yeah. I give it all up, baby. Trade in the world to show I'm falling. I'm falling, yeah. Don't need the fame or nothing. As long as I got you, girl, I'm falling. I'm falling, baby. I'm falling. Now all them other girls. I fall.